cicle. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per veure amb Nabiu Vermell, Demanosa i Passacamins. L'herba Passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Avui en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Carles Fernández, amb el Jofre Llombar i la Meritxell Martínez Pauner, feia aquest plantejament d'aquest escenari que pot tornar a Catalunya i que per molt votant, perquè hi ha hagut una gran activació política a Catalunya amb tota la part del procés, és veritat que també una part es va desactivar, però va haver-hi un moment d'activació política brutal a Catalunya pels dos, per tots dos costats, si ho voleu, amb el procés, que estan entrant ara en un moment de la política que no té res a veure i on hi ha partits com Esquerra i Junts, que deia abans que els està costant molt d'entrar en la dinàmica d'aquesta campanya electoral. És a dir, està tan polaritzat en Sánchez i Feijó, en el PSOE i en el Partit Popular, que els costa molt als partits independentistes de treure el cap a intentar fer un discurs que els porti la gent a que els voti, tenint en compte que Esquerra ve d'on ve i que sí. Té la preocupació que té per l'abstenció que va viure en les municipals, i que Junts i se li ha obert final, aquest flanc amb el Roger Montañola d'una banda i amb aquesta dualitat de...
Jo crec que al final el votant
si,
vol saber...
I si no vull que sigui Feijó president, no?
Vol saber, i per això recupero allò d'abans de les municipals, que aquesta escaldada pot passar factura, i principalment pot passar factura als partits independentistes, la de l'abstenció. Des del meu punt de vista, l'abstenció, qui més la poden patir són ells dos.
És aquí
que és amenaça. I el votant acaba necessitant... Bueno, escolta, si jo et voto, a qui faràs president del govern? Ja està. Perquè això va d'això.
Hem generat dos clubs.
Això va d'això. Llavors, com que no acabo de tenir clar, i l'última vegada jo et vaig votar perquè passés una cosa, després vas donar l'ajut a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, doncs saps què? Com que això no va de Catalunya, que va d'Espanya, jo, els independentistes, doncs, jo crec que aquests dos són els que més patiran una davallada de vots o una transferència de vots.
I després hi ha una altra cosa.
Una transferència de vots. Perquè un votant de Junts que escolti a Míriam Nogueres, doncs, efectivament, si està, diguem, per la cabus aquesta del mur i tot plegat, hi votarà, però si té un punt d'utilitarisme de la política, no hi veu... Segurament no hi veurà massa sentit, perquè...
No és tant pel discurs, és per d'on venim.
Però llavors...
Venim d'un postprocés en el que, a part dels indults, no ha arribat res més a Catalunya.
Com que Esquerra, jo crec que no ha acabat de perdre la vergonya d'haver-se convertit en la CiU d'abans, doncs tampoc no ensenya els rèdits d'haver pactat amb
el Pol... El Pol
és el Cova, és que el podria vendre.
Tants rèdits...
Només que sigui amb el canvi del codi penal i amb els indults, jo crec que pots anar pel món.
És que ens n'hem oblidat dels indults i del canvi de sedició, però això al PSOE li ha costat una factura enorme. Enorme. I és veritat que ha tret el PSC rèdit d'aquesta política a Catalunya. Però per cada vot guanyat a Catalunya, igual n'ha perdut 3 a la resta d'Espanya, Cuidado.
El Pol deia una frase que gramaticalment, conceptualment, estava molt ben construïda, però li sobrava la meitat. I no és culpa teva, evidentment.
No,
ja ho veureu, què vull dir. El Pol ha començat dient, a Esquerra i Junts els hi costa treure el cap i tenir discurs en aquesta campanya electoral. Aquest discurs podia acabar la frase. Esquerra i Junts tenen un problema de discurs, amb circumstàncies diferents. Junts, perquè té clar on vol anar, però no té clar com s'hi arriba a l'anar, i després Esquerra Republicana crec que té un problema quasi freudià de no vendre allò que ha aconseguit. És a dir, una força d'ordre a favor de la seguretat, com era Convergència i Unió, aconsegueix la gestió dels Mossos d'Esquadra a Catalunya i en fa bandera per justificar que ha donat suport a Aznar al Majestic.
I s'acaba la mili.
I ja està.
I s'acaba la mili.
I presumeix.
I punt, i presumeixo. I qui no hi estigui d'acord, que no em voti. I d'allò, li costa la següent elecció perdre la majoria absoluta, que per primera vegada Pujol perd la majoria absoluta. Tot i així, encara va governar un parell de legislatures més. D'acord. Esquerra Republicana, en lloc de presumir que perquè deu tenir algun complex freudià, precisament,
amb Junts... Efectivament, és que es veu cada dia.
Sembla
bases,
que haver aconseguit l'indult i l'abolició de la sedició, sí, però si ho fas, em presumeixes. I si no, no ho fas i et sumes al mur. Però està aconseguint que no tingui rèdit i que, per exemple, el somni humit d'Esquerra Republicana, després de 80 anys, que era tenir la presidència de la Generalitat de Catalunya, perquè pensaven que per deute històric des de Companys i Macià hi pertanyia, a la dreta tenia el deute patrimonial, no? Doncs Esquerra tenia el deure històric.
Simbòlic.
És que ens toca a nosaltres perquè som els bons, som els no sé què. La tens...
en risc
i no la llueixes, ja sé que tens 33 diputats o 32 de 135, però no li estan traient punta per vés a saber què.
El més greu des del meu punt de vista
era ahir el periòdic que Rufián deia: nosaltres som un partit d'ordre.
Crec que sí.
Sí, sí,
que dic, ui...
Ara, no, però per
de
mi...
De fet
sí, però...
Deixa'm una anècdota d'ordre que la recordo molt, que és quan hi havia el període aquell que Sánchez repetia eleccions, va sortir Bildu i Rufián a demanar, por favor, es que... orden, pónganse de acuerdo i facin govern, us recordeu?
Però això ja fa un temps que va ser aquest partit d'ordre.
Esquerra vol ser un partit d'ordre...
Un partit de govern.
Però pacta, però és l'amic de Bildu. És a dir... el referent de l'esquerra abertzale a Catalunya de tota la vida, es deia UP.
Però vol ser vist com un partit d'ordre aquí. Fora, no li ve, diguem.
Fora. Però fora no el voten.
Clar, per això.
Per tant, aclareix. Però
si a fora és amic de Bildu, diguem, una mica tant se val. Li és igual.
A veure, Milagros.
No, jo volia dir que el problema per Esquerra és la inestabilitat de les seves posicions. És a dir, aquests bandassos, com es diu en català...
Sí, sí, cops de timó.
Aquests cops de timó, que avui Esquerra va tenir la valentia de plantejar una política possibilista quan va veure que s'havia esgotat la via unilateral. I llavors, a més, va tenir premi, perquè va aconseguir això que somiava des de feia tant de temps. I un cop que ho té, llavors, ho té en circumstàncies adverses, és veritat, Junts no facilita perquè se'n va del govern i es deixa penjats, però clar, el que tu no pots fer és que després d'haver fet tot això i haver mantingut unes posicions, a la primera bufada de vent que tens trontolles.
Ara pla.
Jo comparteixo que hi ha un problema de discurs, però no es fan aquest discurs no perquè no sàpiguen quin... És a dir, que Esquerra vol fer una política de peix al cova, crec que
no... És evident.
És evident. Ara,
però no s'acabeix a defensar-la.
Perquè té un preu. Té un preu duríssim. Si no, a sant de què vindrien les entitats sobiranistes a demanar l'abstenció. És que això, dins del sobiranisme, rebenta neurones, eh?
Meritxell, si fa un any, i segur...
Que les entitats sobiranistes que han estat empenyent la representació política del sobiranisme ara demanin l'abstenció, encara que al final no ho hagin acabat fent del tot. Fins i tot ensenyin la puteta de com us despisteu, no estem d'acord amb el peix al cova, com us despisteu, muntem nosaltres un altre partit. El susto de Ripoll, susto, doble susto. Clar que sí, els dirigents sobiranistes veuen aquí que s'esberla el moviment,
la ANC,
i per això no poden presumir de peix al cova.
L'ANC ha passat de president...
Els hi costa les eleccions, però és que si no els hi costa el moviment.
Tela. Vull dir que jo crec que és el moviment, no?
El que passa és que segurament és responsabilitat també d'ells d'assumir que aquesta campanya electoral li queda una setmana.
És a dir, o tu ets capaç de canviar el marc mental discursiu, que fins ara no se n'han sortit, no sé si amb això de Borriana, que crec que ahir va fer com un esclafit i avui ja no sé on quedarà. Ho agafen per intentar situar-se en el marc mental, o hauran de decidir si entren en el corrent del mainstream o no. Si no hi entren, el resultat electoral de, del dia 23 els pot costar molt
sí,
de pair.
Sí, absolutament.
Perquè a Pujol li passava una cosa, que tenia vot dual, però aquí tenia majoria absoluta i, per tant, res, res li trontollava.
Sí, 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 sí.
Aquí, si treuen un mal resultat, Esquerra seguirà amb 33 diputats al Parlament de Catalunya i Junts
anirem
sense, sense poder territorial.
Eh? És que anirem a eleccions a Catalunya, no. Perquè n'ha perdut 300.000 a les municipals i si passa de 13 escons a 8, que és el que pot ser, i que ara estem en, a veure qui queda davant de Junts. Si quedo jo, tot, perquè si quedo jo, que sóc Esquerra, podré dir que he guanyat a Junts, però escolta, que vens de 13, o sigui, la patacada serà potent. Com això passi, i Sánchez no pugui fer govern, que ja no necessita Esquerra, i per tant el senyor Illa aixecarà el dit
i començarà... Mala peça, però no et pots arriscar des del punt de vista d'un dirigent independentista, no, de qualsevol dels partits independentistes, no et pots arriscar a rebentar el moviment popular independentista. No, és que no et pots arriscar, perquè s'esfondra. El xiringuito se'n va avall. Abans perds unes eleccions. Perquè...
Sí. No, tots els cinc que estem aquí a la taula, estic segur que ara fa un any ens va arribar el run-run. El run-run de, ui, Esquerra, té unes enquestes que diu que resaran a les municipals i que l'endemà de resar les municipals el president Aragonès convocarà eleccions perquè ara, així resar, pugui resar no? el sí, sí. Parlament i resoldre això dels 32, no sé què. I fa un any, eh? I a l'octubre, quan Junts va decidir marxar, aquest run-run es va motivar... Ui, això serà un passeig militar d'Esquerra Republicana. I en qüestió de mesos s'ha esfondrat. Però és el que deia la Mila, ho dic amb unes altres paraules, que li han tremolat una miqueta les cames a Esquerra Republicana. És a dir, què fa impossible, que, de moment, que Esquerra Republicana pugui dir que és Convergència i Unió, que és que a Jordi Pujol no li tremolaven les cames. Ell pensava que tenia una idea i, equivocada o no, la va tirar endavant fins al final i va guanyar 7, em sembla, o 8 eleccions autonòmiques. Poca broma, eh? Perquè fins i tot en les que governa Pasqual Maragall, ell guanya les eleccions.
Partit, sí, sí,
ell guanya les eleccions. Vull dir que aquesta s'ha de comptabilitzar. I després hi ha una altra cosa, del que deia el Pol, de com mobilitzarà. Jo crec que és trist demanar, però encara és més trist robar, eh? Jo crec que Junts i Esquerra l'única manera que tenen de, és dir, ei, voteu-nos per demostrar que no hem desaparegut. És a dir, és un vot paradoxal.
Que el problema català no s'ha resolt. No?
Exacte. És a dir, ja sabem que ho estem fent malament, però si no aneu a votar, li estareu enviant un missatge a Espanya i a Europa de que això ja està resolt.
A veure, és que és així.
És
que és així.
Sí, sí.
Una altra cosa és que això sigui injust, aquest xantatge. Però és que és així. O sigui, a Europa, un senyor de Brussel·les, si llegeix que els partits independentistes tenen una nul·la representació, dirà, ah, vinga, va, següent. Següent nació que ens porta problemes, a veure.
L'única manera que té de treure... No, és injust, però dic que l'única manera que tenen de treure el cap ara, a 10 dies de les eleccions, crec que és aquesta.
Sí.
I Borriana ajuda.
Els extrems, al final, sempre acaben, no? I el senyor de... Perquè també a Borriana ens ha... ens ha tocat, però bueno, quan van prohibir una obra de teatre, un tal, però com que no era aquí i tal, i no eren...
Jo,
i era per altres
preocupa...
temes, però clar, han tocat el moll de l'os, que és la llengua, sí. Diguem.
A mi el que em preocupa o em curioseix molt és cap a quin escenari polític anem en realitat. Perquè sí que és evident que estem com en una fase de final d'una època,
sí.
Inici d'una altra. La crisi del final d'aquesta època van començar amb el 15M, però fixeu-vos com ha canviat els paradigmes des del 15M, des del punt de vista de l'àmbit espanyol, eh? Però a Catalunya el mateix, des del 17 fins ara, han canviat pràcticament... l'escenari s'ha mogut com 3 o 4 vegades, de coses que no podíem imaginar. Ell deia, fa un any haguessin dit que... Doncs això es passa constantment. Llavors, a mi ara el que m'inquieta és la volatilitat. És a dir, en realitat, cap a on penseu que anem?
Això no ho sabrem fins a Toro Passau, diguéssim. Això és, això és com quan es van acabar els hipsters, que no veiem que el que estava ascendint era el reggaeton. Doncs...
Ja està. Ja podem deixar-ho aquí,
ja ho tenim. Ja
que... Estic per deixar-ho aquí. Bueno, hem trigat uns anys a saber-ho, però...
Sí. Molt bona, aquesta.
Més reggaeton.
No, això no ho millorem, ja.
No. És bastant imbatible, eh? Jo ja...
Ja està.
Ens has comprat. Ens acomiadaria.
Acaba
de dir que...
A la pròrroga.
Que és realment, és que a mi
ha vingut el reggaeton. Sí, és un drama, sí.
Què ve? Estem aquí encara ballant no sé què, però què és el que ve, no?
Ve el que sempre
si mires a Europa fa una mica de... Tard,
bueno, no, és que jo crec que ja podríem saber el que ve, perquè ha vingut el mateix a tot arreu.
El que passarà a França, ve el que ve això.
Nosaltres
arribem més tard, sempre arribem més tard, perquè però... quan som del PP, la resta tots són socialdemòcrates. Mm-hmm. Llavors, quan allà han caigut, llavors, sempre va més tard tota la cosa. Però ve això, ve una Meloni, diguem, que venia a 33, ara, quan entra el govern, acaba fent 15, i llavors diuen, veus, no és tant, no, és que és el zero. O sigui, és que n'hi ha ficat 15 de més, però bueno, com que em prometia 33, doncs ens sembla moderada, però no, està fent el que està
bueno,
fent.
Que això és una mica el que està passant ja amb Vox, que potser és l'única cosa que pot acabar d'ajudar el Pedro Sánchez en aquest tram final de la campanya. Sí, també avui no,
ja del debat
s'han de fer els actes de Constitució.
Aquest debat a 3 estrany, vaja, clarament jo el planificaria com a provocar-lo. Ja està, ja dir-li que los toros no són cultura.
Jo t'he de dir que Pedro Sánchez...
I faci un discurs d'això,
sí, jugarà...
i dir-li que el català no sé què, i dir-li que tal, i que els immigrants sort d'ells perquè si no cobrem la pensió... Però anar a coses molt bàsiques perquè qui ho estigui veient ho pugui... Que no sigui el que feia Feijó, en el debat, el que feia Pedro Sánchez de dir, jo és que en el meu mòbil no tinc fotos compromeses. Això és per nota dels que són malalts de la cosa. La majoria de la gent no té ni idea de què estàs parlant de les fotos.
I aquí sí que haig de dir una cosa, també. El run-run no és patrimoni de ningú. Aquesta frase, que a mi em va cridar l'atenció, forma part del run-run. Li estava dient, hi ha unes fotos amb un narco.
Claro.
I tal, vull dir que...
Però si ho dius, ho dius, i si no, no. Perquè
exacte.
Si tu dius...
No, si jo les meves ensenyes, fotos... No?
A Cincinnati no arriba.
Jo tinc fotos que no sé...
Diu,
pues té fotos, jo que
home,
sé que
però
m'ho vas explicar.
Ell va estar especialment desafortunat perquè mira no que el tema quan li va treure la signatura de jo te voto, tu me votes, ho tenia ben fàcil de dir... com m'estàs oferint el que tu acabes de fer lo contrari o acabes de negar a Extremadura.
Ho va intentar, però no se'n va sortir.
No, va dir, habla com vara. Però, clar, i la gent que diu, tornem. Que tiene que hablar com vara.
Això és bastant el resum del cara a cara, és ho va intentar, però no se'n va aconseguir, perquè no va colar ni un missatge
En canvi, Alberto Núñez Feijóo no va haver de dir els noms de Jaume Collboni, ni d'Ada Colau, ni de Daniel Cirera. Però va quedar molt clar que gràcies a ell, el PSOE, dit per ella, governa en Barcelona para que no governaran independentistes. Ja està.
Sí.
I això arriba a la tieta de
sí, perquè jo crec que avui hi ha el debat aquest de Televisió Espanyola a 7, que ja veurem què acaba donant de sí, en el sentit de, a veure, que demà al matí ja us ho explicarem, el que hagin dit, suposo, bàsicament, perquè no crec que hi hagi gaire gent mirant-s'ho. Però en aquest debat a 3 entre Sánchez, Yolanda Díaz i Abascal, que tu deies abans, no sé si el PP hi acabarà anant. T'he de dir que el que no sé ara mateix si té re a guanyar-hi en aquest debat és Pedro Sánchez.
És provocar l'estrionisme, és anar...
És
anar a provocar manifestacions superhistriòniques de Vox, molt, per poder-les fer servir per fer créixer el llop que ve.
Sí que hi té a guanyar.
El discurs del PSOE i de Sumar és que ve el llop. Llavors el llop pot ser gran, molt gran o gegant. Llavors és anar a provocar el bitxo perquè les digui de l'alçada d'un campanar i digui això que hem fet a Borriana ho farem a tot arreu. I si governem a Catalunya també. O sigui, és
Yolanda
anar
Díaz,
a buscar coses d'aquestes
i abolirem... Pot treure de polleguera suficientment ella sola
al Vox. És que la llei trans però i l'altre digui los trans no tenen dret...
Però si hi va l'actual president del govern, aquest debat passa a una lliga superior a nivell mediàtic, a nivell d'espai que
doncs
se li dona.
Ara anava a dir una cosa, que igual democràtic no és
si no per molta gent, són dos friquis discutint.
Però des del punt de vista d'assessoria comunicativa, potser sí. Jo crec que ara el més intel·ligent per Pedro Sánchez seria no anar en aquest debat.
Completament d'acord.
Perquè si no hi va Feijó, ell quedarà enmig d'un foc creuat en què ell no podrà destacar. Ell és el president del govern. No és que ho elevi, al revés. Ell es rebaixa, jo crec, eh? Ell es rebaixa a anar amb aquests dos. I la gent pensarà, ui, són opcions massa extremes. Qui hi ha entremig que no sigui tan extrem? El qui no hi és.
Jo t'ho compraria...
Hi ha dos qui no hi és.
T'ho compraria si les enquestes hi anessin a favor.
Això també necessita
Joan,
ara
Joan,
sortir.
O sigui, estem... diguem, que és que serà fotofinish o no, però el PSOE està a la desesperada, diguem, necessita vots. És obvi que no creix. No creix, ara acaba de sortir una altra vegada, el país acaba de treure, no?, el tracking que fa, ja són 6. Va començar perdent-ne 2 i han perd 6.
Sí, sí.
Ara és a totes. I des del punt de vista...
Però pot ser...
intel·ligent i de... Perquè des del punt de vista d'home d'estat, tant l'un com l'altre, s'haurien d'haver posat d'acord fa molt de temps que Vox no entrarà a cap institució. Vale? I no entrarà ni a Castella-La Manxa, ni a València, ni aquí ni allà, perquè o jo o tu ens ho afavorim. Això, diguem, és el concepte d'estat.
Això és un cordó sanitari i la més fronteria.
I que podem pensar evolucionat. Però com que això ha saltat pels aires, ara estan...
Però jo el que dic és...
A fer créixer el llop.
El que he dit abans és, vist com va anar el debat, i lo malament que li va sortir Pedro Sánchez, perquè no és que li sortís bé al Núñez Feijóo, sinó que a mi em va sorprendre negativament Pedro Sánchez. Perquè, per exemple, a l'Hormiguero va estar molt bé.
El Barça va jugar amb el Leganés i fotrà 9 i al final empaten a 5, que ha guanyat el Leganés.
Amb Ana Rosa Quintana li va anar molt bé, a l'Hormiguero li va anar molt bé, van a jugar camp contrari, allà va guanyar, i quan va tenir realment l'autèntic rival a batre, li va anar molt malament. Què li pot passar si amb un senyor tranquil, moderat, amb totes les mentides que vulguis, eh? Però li va anar així de malament. Què no li pot passar amb un debat entre ultrasur i boixos nois?
Fixa't que el problema és el discurs del propi PSOE. És a dir, el PSOE, més enllà que amb la boca petita i sense un micro davant et reconegui que el cara a cara els hi va anar malament, en públic el que diuen és va anar com va anar perquè a un senyor que està tota l'estona mentint No el pots guanyar mai ni el podràs rebatre.
Però això és que és veritat.
Sí, però és que ara tornarà a seure davant d'un plató de televisió...
A un altre que mentirà encara
més. A sotmetre's el mateix durant dues hores una altra vegada.
Però,
aquí és on jo dic... Però, és on jo feia el plantejament, que no sé si té més a guanyar o a perdre.
Però aquest debat a 3, quan dieu Pedro Sánchez potser no hi hauria d'anar, és que si no va Pedro Sánchez no hi va Abascal. És que es desmunta tot. Perquè a Abascal hi va perquè hi ha Pedro Sánchez. I en el moment que Pedro Sánchez digui que no hi va... Llavors, de fer el debat a 3, a no fer-lo, perquè l'alternativa no és que es quedin la Yolanda Díaz i l'Abascal, perquè no, perquè l'Abascal dirà, vés a... No tinc res a guanyar entre els votants de Yolanda Díaz i aquí.
No,
ho deixo.
Bueno, però ell també es valota el seu bitxo, eh?
Però ell, el valor que té ell és de tenir el president del govern, i per tant és un partit de govern, possible partit de govern Vox, contra el president del govern, des de l'òrbica socialista, només socialista. Què suma més, el debat a 3 o no tenir-lo? Jo crec que és claríssim que suma més el debat a 3, entre altres coses, perquè el president de la Generalitat, el president del govern, ara està també amb una agenda europea a la qual li ha de donar compliment, que el treu...
I que no li dona ni un sol vot.
I el treu del foc.
No li dona ni un sol vot.
I no
vot.
Pot estar passejant, no pot I estar donant entrevistes... No pot
els dos dies abans del debat també va estar desaparegut. Ha estat desaparegut molts dies, se li ha acabat. El comodín de la llama d'estar ja desaparegut s'ha acabat.
Ja està.
Mala per sort, tant, no haver-lo gastat.
Jo
no, però fixem-vos que és allò que diem, acabo, eh? Us en recordeu també quan parlàvem Pedro Sánchez ho tindrà tot de cara perquè li coincidirà amb la presidència europea, etc etc. La foto d'ell amb la bandera espanyola, la bandera europea i la bandera de l'OTAN, li està donant molt bona imatge, li està passant un Gorbachev.
Sí,
és a dir,
fora de casa.
Fora de casa. Ja quin senyor més no sé què i tal, però a dintre de casa això no li dona ni un sol vot.
Però si tu tens aquesta consciència de que internacionalment ets un valor i se't té en consideració, per què en el debat
no
treus temes internacionals?
Carles,
sobretot...
Perquè no puntua.
Ja, però quan tens un rival que el que segur que farà és el ridícul, perquè Feijóo en temes internacionals el que farà és el ridícul, l'has de deixar en evidència. Però no tant perquè el fet de que jo sigui una potència, o sigui, sigui un actor internacional em dona vots, sinó perquè te n'adonis que qui ve no té capacitat per governar.
Però qui ve parla de que no arribes a final de mes, les feines estan fatal, els lloguers estan altíssims...
Això has d'ocupar minuts amb una altra... Amb una... El
que si
no
entra
pot
així...
ser és que ni compris 4 de Falcon. El que no pot ser és que li agafis el seu argument i ni dediquis 4 minuts a Falcon. Doncs dedica aquests 4 minuts a dir, sense dir-ho, que tu parles anglès, que has anat a veure el president xinès, que has anat a veure el Biden, que has fet no sé què, que ets president de la Unió Europea...
Per desgràcia...
Dedica 4 minuts a això en lloc del Falcon.
Crec que no puntua igual.
I resulta que te vote chapote el treu ell. El treu ell. Diu, però, o sigui, això és l'anticrist.
Va treure unes quantes coses.
És agafar els arguments del teu contrincant i elevar-los a categoria. Perquè llavors,
per acabar, quin falta escoltar.
No, jo crec que, a veure, ja s'ha dit molt sobre el tema del debat, però l'esquema aquest, que ja el coneixem, és l'esquema del rebentadebats. És a dir, tu llances 6 mentides de cop i el teu interlocutor té un dilema en aquell moment tremendo. Quin et contesta? Tenint en compte que pot preveure que tu tindràs rementides en recàmera per fer-te un debat fals en cada una d'elles, i té el dilema de o contestar la mentida amb escàs èxit, de no embrancar-se en una discussió estèril sobre tu dices i tu dices i sac. Si t'hi fixes, Rajoy no va ensenyar les dades que portava, les ensenyava una miqueta, però justet, perquè no poguessin fer un pantallazo.
Però
espera, una cosa. El dilema és, si jo contesto a una mitja veritat, m'embarco en... només en contesto una, no les 6 que m'ha llançat, he donat per bones les 5 següents. Clar. I, a més, no llanço i no hi poso un missatge. Va quedar bloquejat.
Però n'hi ha que són més difícils d'argumentar perquè necessiten. Però si et diuen que una causa s'ha arxivat perquè tu no has col·laborat, quan a l'auto de la causa diu que s'arxiva el Pegasus perquè Israel no col·labora, és perquè no estàs atent al debat. No estàs pensant en el debat.
Ja, perquè et quedes noquejat en el primer moment.
En el moment de preparar el debat, jo entenc perfectament, jo si hagués estat en Feijó, és que li hagués dit que fes això. Mira, com ens portin a argumentar coses de gestió, de govern, d'economia, no hi tenim res a fer perquè no tenim on ficar-li allò d'això va malament. Per tant, hem d'anar a disparar pel broc gros i, o sigui, que no ens puguin dir que mentim perquè en un 0,1% o mirant les dades des de la cantonada de darrere i tal,
podria
aguantar-se, però hem de forçar i l'hem de matxacar des d'aquest punt de vista.
I van forçar, i el van descol·locar.
I a mi el que em sorprèn és que el president i els seus assessors no tinguessin previst aquest escenari.
I això perquè és evident, una qüestió d'expectatives, també. És ell que havia demanat tant debats.
Era el 9-1, era el Barça que anava a jugar amb el Leganés i es pensava, bueno, això serà un 9-1, i llavors resulta que el Leganés empata. Què fa el Mundo Deportivo l'endemà?
O guanya.
Què fa?
El
Leganés consigue, el Leganés derrota, no?
Avui debat a 7 i ens quedarà encara aquest debat a 3.
Sí, jo mandra'm fort.
Serà molt morbós, el de 3 serà
sí, molt... morbós. Sí, morbós, sí. En fi, escolta'm, bon estiu.
Bueno, i moltes
gràcies per tot plegat. Que vagi bé i a disfrutar.
La veritat és que ha sigut un plaer estar aquí.
Sí? Doncs vinga. Jo content que hi hagueu estat bé. Bon estiu. Sí, sí.
Vinga, igualment.
Fins aviat.
Molta sort, aviat.
Publicitat.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què tal, Mercè? Com anem? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Com estàs, Pol?
Molt bé. De dijous. Ja veig el cap de setmana en l'horitzó.
Hem començat a mirar les dues cap allà. A veure
què assenyalava, no? Doncs jo, allà, al lloc de veure i les tres personetes que tenim,
cap
veig
setmana.
El cap de setmana que treu el cap.
I, escolta, i saps què ve després d'aquell cap de setmana?
Què ve?
Venen 5 dies de feina, meravellosos, però després...
Sabeu què m'ha passat avui vacances. Per primera vegada en 2 anys?
Mm. Què t'ha passat?
M'he adormit.
No? Ah, sí? No ho sé. Però a veure, m'he adormit, a quina hora has arribat?
He obert els ulls, que el telèfon deia que eren les 6:16.
Això era molt tard, eh?
Terrible, això és molt tard.
Exacte.
Això és adormir-se, adormir-se.
Uau. Va, però segur que has arribat rapidíssim.
Sí, bueno, no? Amb Falcon, com el Pedro Sánchez, arribat ràpid. Però m'he adormit. Han calgut 2 anys sencers i m'he acabat
adormint. Perquè passés. Però això, mira, a vegades ho té, això, que al final...
No, no, no.
Ai, en fi, Pol...
Què, posem música? Ahir vaig anar
a
córrer una mica per allà a Montjuïc i no me'n recordava que hi havia el concert del Harry Styles. No havia vist mai tanta gent vestida amb brillantines, boes d'aquestes, barrets i coses de colors a les 6 de la... Carnaval. És l'únic moment en què havia vist...
S'ho valia.
Tu hi eres?
No, ja m'hagués agradat. Ja m'hagués agradat.
Bé, que jo però jo no tenia ni idea de que per anar a un concert de Harry Styles t'havies de vestir com de cabaret.
No cal, jo he vist gent que anava...
Però molta gent, eh?
Tu t'hi haguessis posat.
Jo no.
Estava
jo hagués anat
molt,
estàndard.
O sigui, és que tothom...
Tothom.
Sí.
A veure, tothom estava fent cua.
Bueno, jo els vaig quedar aparcant... No, que jo me'ls vaig trobar, allò, la gent que arribaven i aparcaven pels
entregats.
Carrers de Montjuïc, i estaven sortint del cotxe i es preparava... Saps com qui va a la rua?
Doncs
tots igual, pensava... Bueno.
Ai, Déu. Bueno, perquè, però, bueno. Mira, es diverteixen, no? De fet...
Que superbé.
Això,
només
ho dic,
que em va sorprendre. Llavors, avui, quan he vist les fotos, no sé el periòdic...
Que està tot arreu, tot arreu.
Dic, bueno, clar, no m'estranya, clar, jo, passa que jo m'ho vaig trobar, saps? Vaig arribar
que
allà
no i pensava,
bueno, què està passant aquí?
Ai, qui no s'ho esperava és Harrison Ford. Bueno, sí que s'ho esperava, sí, que avui en fa 81 anys d'indi, i la veritat és que segueix en plena forma. Per això et portem 2 bandes sonores, Pol, de les seves pel·lícules més icòniques.
L'heu vist, la pel·li de l'Indiana
Jones? No, encara no, aquest diumenge, potser.
Jo demà.
Ah, tu demà?
Demà és divendres?
Diumenge.
Demà és divendres.
Sí, demà.
Tu l'has vist?
Sí.
Ai, què?
Molt bé, a mi m'ho vaig passar molt bé. És veritat que ha estat quieta a totes les escenes.
Home,
fixeu-vos-hi. Sempre està o sobre d'un cavall, o sobre d'un tren, o sobre d'una mot, però no camina i no corre gaire.
És que quan es mou es nota, perquè...
Hi ha un moment, fins i tot, que està escalant i tampoc escala. Bueno, escalant, vull dir, com enfilant-se. I també allà està quiet, sí o no? Estàs de... Quan es va acabar la pel·lícula, vaig pensar, sí, està molt bé, sí, però no, el tio, o sigui, no ha ni caminat.
Acció, no.
No, que n'hi ha molta d'acció, però,
sí, però ell
sempre és transportat.
Clar, Marc, això està bé, també. Mira, amb 81 anys. Va, que jo et porto la seva primera gran producció. Què et sembla? Així de bé sona.
La primera
que va fer Harrison Ford, perquè, clar, és que forma part de moltes sagues. Star Wars.
I jo et proposo la banda sonora que l'ha acompanyat des del 1981 fins a aquesta darrera de la saga, que és Indiana Jones.
Què?
Puc dir que no m'agrada Star Wars?
Pots dir-ho, clar que pots dir.
Doncs guanya l'OL.
Ja està,
me n'alegro.
Ja està. Per què no t'agrada?
A mi tampoc.
No, bueno, no m'agrada. Sí que m'agrada. Se'm fan molt llargues, les pel·lícules. Si començo amb molta il·lusió, però ja em passa amb la primera de l'any... O sigui, comences com amb molta il·lusió i hi ha un moment de la pel·li que dius... Vinga,
no,
digue-li ja que ets el seu pare i avancem. Avancem el tema.
I Star Wars en 20 té una mica
el fet que
hagin estat aparegut desordenades.
Ah, bueno.
És un liu.
Per mi és un liu.
O sigui, però, bueno, que
no podien
començar
des del principi.
Està molt bé.
No, és que després vam veure que podien treure
cap. Ara sí, però ostres tu.
I després que, o sigui, Star Wars, la música és molt xula i és super reconeixible amb les lletres.
Sí.
Fins que treuen les lletres i llavors ja no saps si comença Star Wars o Superman. Ho heu pensat, això, o no? Alguna vegada... Això es pot dir o no es pot dir?
I dius, quin liu.
És a dir, jo crec que si tu agafes la marxa imperial, que es diu marxa imperial, agafes la marxa imperial de Star Wars i la careta d'inici de Superman i la creues,
la mateixa.
Hi hauria molta gent que trigaria en dir...
A mi me la colaven.
Això no és la música.
A mi me la colaven, segur.
En fi, va, que no...
Que guanyi l'Indy.
No, no, guanyarà. Sí, més que res, perquè la marxa imperial és molt xulo. Sí, passa sí, una mica bé, sí. Com el Bicycle dels Queens, saps? Que comença sí. Molt bé, però si després l'heu de deixar sonar tota... Els violins de l'Indiana Jones.
T'estàs adonant que em posen totes les cançons que creuen que guanyaré,
eh? No.
Home,
ja tens la setmana, tens la setmana feta, ja, o no, si vull guanyar?
Crec que sí.
Sí, jo crec que sí, jo també. Manta, pa, va. Setmana per l'Olga.
Però si
com que va ser el seu sant...
Espera't que demà encara queda el
no, sí, tu vols guanyar tot divendres, però és igual.
És impossible, no?
No, impossible, no.
Bueno,
canvieu-vos.
Ho intentaré.
Apa, bon programa. Fins demà al punt de les 8 del matí.
Matí a Ràdio Estel.
8 minuts cap al sant de 2:15. Ara sí comença el magazín del matí a Ràdio Estel. Bon dia a tothom, com esteu? Salutacions especials avui a un veí de Mataró que l'han condemnat a un any i 3 mesos de presó per posar música electrònica durant 5 anys a tot drap. Es tracta d'un delicte contra el medi ambient. L'han acusat d'aquest delicte. L'home també haurà d'indemnitzar amb 18.000 euros 3 veïns que van patir conseqüències físiques i psicològiques a conseqüència d'aquest soroll. Hey! Vallejo.
Digues.
Ejarque, Francisco, bon dia.
Bon dia.
Era així per canviar una mica, saps, l'última setmana.
S'intenta agafar desprevinguts, eh?
Li has fet com un toc d'atenció a l'Olga, eh?
A l'Olga? Sí.
Ep, Olga.
Sí,
perquè
sí,
què estaves fent?
Concentrada en una altra cosa.
Estava resolent uns dubtes estètics que teníem. Resolt.
Sí?
Sí.
I què?
Ara, després.
Ai, ara, clar. Els hi diran i què?
No ho podem dir.
No es pot elevar a públic.
Però es confirmen les sospites?
No es confirmen, eh? Ah, ho veieu?
Com sou? Va, no us ho fem, això. Va, darrere la peixera, en David García, el contingut digital Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Va, que no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Internacional del Rock. Swing, you should have heard you knocked out jail.
Blasi, avui a ritme de rock.
Meravellós.
Això és frenètic.
Així anirem tot el dia, eh? Anar swingant.
És que és un estil de vida, el rock, no? Vull dir... Ai. I clar, avui li hem preguntat a l'Uri, rei del rock. A veure, ell. Claríssim, no?
Ell o...
Ui, pobret.
Ell o Chuck Berry,
clar,
però...
Està la cosa...
Ho va passar molt malament, l'Elvis, pobret.
Sí, home, i tant.
Allà a Las Vegas, tancat, que no el deixaven venir a Europa.
Menjant aquells sandvitxos.
Ai, sí. Amb aquell tupé. Ja devien passar, eh?
És complicat moure's amb tot allò.
Oh, i tant.
I aquells vestits que duia.
I aquelles pells.
Sí, lluentós, ara sí, que dèiem de Harry Styles.
Aquelles botes. Ai, incòmode, això.
Ai, tranquils, que els continguts d'avui no incomoden. Els repassem tot seguit.
El magazín del matí...
O sea, yo lo que quiero, obviamente, es ligar...
A Ràdio Estel.
Aquí molt, molt, molt poca estona, per dir res, una hora i quart aproximadament, obre les portes d'un dels equipaments que ha aixecat més polseguera darrerament, veïnal, els darrers anys, millor dit, darrers anys a la ciutat de Barcelona. Estem parlant del tanatori de Sants, que per ser, Olga, mira,
aquí? Ho pots dir
tot, sí. Mira. Com està la cosa? Perquè a les...
No hi ha ningú a la porta ara mateix.
Doncs a les 12 està prevista una mobilització, justament al darrere, però perquè potser no els veus, a la plaça Sant Climent, al darrere del tanatori, per part de la plataforma Stop Tanatori, que denuncien l'especulació i l'ús privatiu que es farà d'aquest espai públic. Just abans que comenci aquesta convocatòria, estaran amb nosaltres, aquí al matí, entre d'altres, doncs, membres de la plataforma Stop Tanatori, però també hem convidat a l'Antoni Vilanova, que és president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, perquè ens expliqui tots els ets i uts d'aquesta situació. Això serà a 11:45. I abans d'arribar a les 12 avui volem xerrar amb l'experta en estètica, política i moda, la Patricia Centeno, per fer balanç del que va donar de si al debat de dilluns, però preparar-nos pel d'aquesta nit a Televisió Espanyola.
Això és un no parar. Home, fins al 21 de juliol, que el 22 serà la jornada de reflexió, però tots els dies des de fa 10 anys que estan fent campanya.
No, i a més, li preguntarem a la Patricia amb què ens hem de fixar, saps? Ella, com a professional, amb què ens hem de fixar aquest vespre, si us ve de gust veure el debat, com dèiem, a Televisió Espanyola. Un debat, però, que seran les segones veus, eh? No els espereu, aquesta
els
última ronda.
Els portaveus.
Els portaveus.
Sí.
Ja tenen entitat.
A les 12, ja teniu clar què fareu aquest estiu? Si teniu pensat passar uns dies fora de casa, recordeu que no us donin gat per llebre, i és per això que avui en Sergio Parra i la Irene Cívico ens desmitificaran aquells llocs de vacances que tenim en ment i que a vegades, doncs, ai, si hi anés, i si no, i si és veritat, si farà calor, si farà fred. Això serà a partir de les 12 en aquest programa i a la 1. Avui a la 1 tenim nova pacient a la Chaise Longue. Ens visita l'actriu. No sé si dir-ho així d'aquesta manera. Et veig, estàs molt pendent del mòbil, Vallejo. Què et passa?
Que
estàs...
Mira, perdona, l'Irene Cívico, que em deia... ens veiem d'aquí una hora. Guardeu-nos lloc, sisplau, per aparcar. Sí, li he dit, si no et preocupis.
A veure el que passa amb l'estat tanatori.
Sí, és un dia complicat.
A veure aquest carrer, perquè estarem ben bé al rovell de l'ou. Deia que a la 1 tenim l'actriu, que
tant
estarà amb nosaltres. Mercè Aràniga. Fins al 14 d'agost la podreu veure a la sala Villarroel, dins del Grec, representant Instruccions per fer-se feixista. I avui amb ella intentarem repassar, perquè tota la seva trajectòria és tan llarga en el món del teatre, del cine, de sèries... Ho ha fet tot, l'Aràniga.
Absolutament tot.
I
sempre molt ben fet.
I a part aquesta obra, que cau en un moment, políticament parlant, bastant escaient. Instruccions per fer-se feixista, que podeu veure, com dèiem, fins al 14 d'agost al Teatre Villarroel. Avui la Mercè Aràniga s'asseurà a la nostra Chaise Longue. I amb el més viral de la Mondelo i les vostres respostes al... Plegats arribarem, si tu vols, a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
419, a punt de començar. Ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
quarts d'onze, necessitem saber com es presenta l'actualitat, Vallejo.
Mira, la veritat és que ha començat el dia amb un ensurt. No m'ho esperava, m'ha sorprès. Joan Carles I, el rei emèrit, es planteja tornar a Espanya si guanya el PP. Tema de portada del País. Està previst que a finals de juliol el rei emèrit torni a Sanxenxo per participar a la regata de vela. Segur que recordeu el bany de masses de l'any passat. Ho deu trobar a faltar, normal. Recordem que viu a Abu Dhabi i per ell, la veritat, és tan senzill com decidir que torna i tornar. Crec que no és dels que pateix per si pugen o no la pensió i tampoc ha de buscar pis perquè té el complex de la Sarsuela. Sembla ser que tenia previst venir abans d'això de Sanxenxo, però amb l'avançament de les eleccions ha decidit, com a mèrit responsable que és, que no apareixerà per aquí abans de les eleccions per no interferir en la campanya electoral, sobretot tenint en compte que ja està fent campanya, no, a favor,
sí,
d'algú.
Directament.
La sortida del País es va pactar amb el rei actual, Felip VI, fa 3 anys. Veurem què li sembla ara el rei, la seva tornada, perquè tampoc és que l'hagin convidat gaire sovint a que vinguin i són gaire prolífics amb les fotos de família. S'espera que no torni, no només si Feijóo guanya en nombre de vots, sinó que hauria d'aconseguir governar. Per tant, si acaba sent president, torna. Donen per fet que si Feijóo és president, el rei emèrit no tindrà problemes per viure algun dels edificis protegits que l'emparen, que estan sota l'empara del patrimoni nacional, el que dèiem, que no ha de patir pel pis ni pel lloguer. Des del PP, ahir varen fer declaracions al País, que és qui ho publicava, i deia: el PP és un partit constitucional i tenim el màxim respecte per la monarquia, clau en el nostre sistema democràtic.
Olga, de què creus que anirem parlant o que s'hauria de parlar més?
De les eleccions generals. No, que heu picat. De la llei de biodiversitat europea que s'ha aprovat al Parlament Europeu. Això ve de llarg. La Comissió de la Unió Europea va proposar la llei el juny de 2022 i des de llavors ha tingut l'oposició frontal del Partit Popular Europeu. La llei, que s'hauria de negociar al Consell de la Unió Europea per fixar-ne els detalls, ha tirat endavant, però per poc, no us penseu. 336 vots a favor de l'informe del ponent, el socialista espanyol César Luena, 300 en contra i 13 abstencions.
Del canto d'un duro,
Per molt poc. La primera trava, diríem, perquè sempre en queden més. A la Unió Europea hi ha tantes passes que si no és en un moment és un altre que tothom van. La llei ha comptat amb el suport dels socialistes, liberals, verds, esquerra i alguns eurodiputats populars que van saltar-se la disciplina de vot del partit, tot i que el PP va intentar fins l'últim moment que la seguissin i fins i tot varen canviar 7 eurodiputats a la votació final. Sembla ser que hi havia alguns que sí que estaven per aprovar la llei de la biodiversitat, però anaven en contra de la disciplina de vot. Vaja. I van dir, perdona, que avui a tu no et tocarà votar. Portem un company que voti més el que a nosaltres ens interessa. La llei de restauració de la natura sembla que és clau per impulsar la transició ecològica i per frenar l'escalfament global. El que planteja, entre d'altres coses, és reparar el 20% de la superfície terrestre i marina pel 2030, que això ho tenim relativament a tocar, en 7 anys per restaurar el 20% del territori. És bastanta feina. Per part d'algunes organitzacions ecologistes com WWF o BirdLife consideren que està molt bé que s'hagi aprovat aquesta llei, però que arriba en un estat massa feble perquè han anat rebaixant objectius per aconseguir que tirés endavant aquest consens necessari de l'estira i arronsa.
Uh-huh. Entrevista que ens recomanes avui especialment.
La de la Contra de la Vanguardia, que diríem que té cert lligam amb l'aprovació de la llei i les negociacions que han estat necessàries per aconseguir l'aprovació a l'Eurocambra. L'entrevistat és l'Antonio Liu Yang, facilitador intercultural especialitzat en les relacions Espanya-Xina. I ho dic per aquest facilitador. L'Antonio Yang és cofundador de l'Academy for Diversity and Innovations, on imparteix formació intercultural, i és director de l'Institut de Saviesa Oriental Aplicada des de l'any 2022. Acaba de publicar Yushudo, el camino de la excelencia, on recull el millor de la filosofia xinesa per aplicar-la de manera pràctica per solucionar problemes personals. I diríem que és aquell títol, el camino de la excelencia, que molta gent ja li tiraria enrere.
Sí.
Però jo crec que cal donar-li una oportunitat.
Sí?
Sí.
Ah, perquè, a veure, què explica a l'entrevista?
Doncs parla de la filosofia Kaizen, que proposa la millora contínua, fer petits passos que acaben sumant. També parla del Feng Shui, que té en compte l'espai. Un altre és la meditació zen, posar l'atenció en la respiració, que ajuda a calmar la ment. El que més m'agrada és que de tot el que parla són 5 minuts al dia. O sigui, 4 minuts d'exercici, 5 minuts al dia de respiració conscient. També el kintsugi, allò d'arreglar un objecte trencat, juntant les esquerdes a mort. Aprofiteu, diu, el temps per recompondre-us i revestir d'or les cicatrius. Diu que escoltem el nostre cos, que ens envia alerta. Saps allò típic d'una contractació? fractura, d'ara fa mal aquí, de
refredat, sí.
Doncs si tot i així ens trenquem, si ens despistem i ens trenquem, que demanem ajuda per ajuntar els trossos. I aquest or diu que podrien ser des dels amics, a la família o als professionals. Un altre consell, aferra't al Bushido, que és el codi ètic dels samurais. Diu que hem de buscar els nostres valors i preguntar-nos si els traïm. M'ha encantat tot el que diu. També, quan parla del guanxi, diu que som...
Guanxi?
Sí. Mira, la teoria d'això és que som la mitjana de les 5 persones amb qui passem més temps. Jo aquí en tinc 3, que sou vosaltres 3, i m'ha agradat la teoria aquesta, perquè diu que si tu t'envoltes de persones amb vitamina, viuràs amb energia. Si és gent tòxica, doncs la vida potser no t'anirà tan malament. I el que proposa sempre és aquesta consciència. Obre els ulls, adona't de qui està al teu voltant i mira a veure si t'agrada prou o no. Aplica també el kung fu a l'aprenentatge, que això implica trobar la millor manera per aprendre, perquè a cadascú li funcionen coses diferents. I ja acabo. Hansei, l'autoreflexió i la introspecció. Me l'he apuntat, el títol del llibre. Yushudo, el camino de la excelencia.
M'agrada.
Una feinada, eh?
Sí, sí, Yushudo.
O sigui, complir tots els requisits... Però...
No ho vas fer, comences
però la seva filosofia és aquesta, diu, a mi no m'agrada caminar, però m'havia de moure. Vaig començar fent 1.000 passes, i mica en mica...
Vas fent.
4 minuts d'exercici al dia. Sí, he pensat, 4? Sí. 4 no són tants, no?
No.
Que 4, diu, clar, 4, si vas sumant 4, 365 dies l'any...
Deixa l'home, que té il·lusió.
Ara sí. És que, mira...
Jo m'ho llegiré, això.
A tu t'ha agradat.
Sí, m'ha agradat aquest de mica en mica.
A mi el guanxi també. Vull dir, els noms a mi m'han agradat.
Això de les 5 persones que ens envolten...
No, jo...
Està bé.
Sí. Contra la Vanguardia d'avui, sí. Podreu llegir aquesta entrevista. I aquella informació que t'hagi agradat saber especialment?
Doncs que la Universitat de Barcelona investirà doctora honoris causa a la Carme Ruscalleda, una de les figures més destacades de la gastronomia. Un reconeixement als seus mèrits i la trajectòria que compartirà també el reconeixement amb el poeta i assagista Pere Gimferrer, amb el matemàtic Christian Seip i amb la professora Belina I. Medlin.
I qui deu estar especialment content avui?
Doncs Carlos Alcaraz, el tenista que ja està a semifinals de Wimbledon, jugarà contra Medvedev. És la primera vegada que arriba a la penúltima ronda. A l'altra semifinal estaran Novak Djokovic, que és el favorit, i Jannik Sinner. Demà juga les semifinals, bé, les semifinals es juguen, i la final serà diumenge cap a les 3 de la tarda, que potser veiem aquest Djokovic Alcaraz.
Partidàs.
Esperem, no?
Oh, sí.
Home, sí, seria
a veure, una gran finalíssima.
I qui apareix avui a tot arreu, qui diries?
Doncs mira, a més de Mila Kundera, considerat el pare de la novel·la moderna, que va morir ahir, ho sabíem, a mig matí a París, als 94 anys, en varen parlar amb la periodista Aure Ferran, tan bon punt van saber la notícia, doncs avui també és notícia ell. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Harry Styles. No n'havíem parlat prou. En parlarem més. Mira, tothom estima en Harry. Així comença la crònica de La Vanguardia. Fans incondicionals ahir a l'Estadi Olímpic, el seu Love on Tour. Més de 56.000 afortunats ho dic jo, que van gaudir del concertàs durant més de 2 hores de concert. En Jordi Garrigosa, l'Ara, també explica que va ser un gran show de llum i color i que va fer un concert extraordinari, digne d'un artista en plenitud.
Veus? Canta molt bé, aquest tio,
Molt bé.
L'escoltarem. Encara l'escoltarem més en aquest programa. Per cert, amb què acabem la zona Vallejo?
Amb les nominacions dels Emmy. L'entrega dels Premis de l'Acadèmia de la Televisió dels Estats Units serà, en principi, el 18 de setembre. És la 75a edició. Ja coneixem les nominacions. Succession, sentíem ara la sintonia, ha arrasat 27 nominacions. La segueix The Last of Us, amb 24, The White Lotus, amb 23, i aquestes tres primeres amb més nominacions són de la plataforma HBO Max. Després, Ted Lasso, d'Apple TV, amb 21, La meravellosa senyora Maisil, de Prime Video, amb 14. Bé, una excusa per trobar idees de sèries perquè estigui orfa, ara mateix. Hem dit 18 de setembre, però atenció, veurem què passa, perquè perquè és possible que la vaga de guionistes endarrereixi la gala i potser entre avui o demà també sabrem si els 160.000 actors, actrius, presentadors, periodistes també es sumen a aquesta vaga. O sigui que potser el 18 de setembre, res. Allà no hi ha ni presentador, ni presentadora, ni guionistes, ni res.
Sigui com sigui, va, 5 minuts que ens separen de les 11. Marta, ets a Tailàndia per parlar-nos avui de l'últim crit en hamburguesa.
Sí, aquí a casa nostra ara estan molt de moda. No sé si les heu provat, les smashburgers, que són com hamburgueses...
Aixafades
a sobre la graella. A Tailàndia són més de la clàssica cheeseburger, això sí, reinventada. De fet, una popular cadena d'hamburgueses a la graella, ja sabeu d'aquí, potser hi faig referència.
A la parrilla sabe mejor.
Ha presentat a Tailàndia l'hamburguesa amb formatge, amb molt formatge, és una hamburguesa sense carn, una opció molt disruptiva, i atenció, amb 20 rodanxes de formatge. Una hamburguesa que fa estiu, lleugera i refrescant, que la primera mossegada et pot generar un tap que necessitaràs una xupona d'aquelles industrials per desfer aquesta obstrucció. Preu de l'hamburguesa, per cert, 3 euros. Compte perquè les cadenes de menjar de, ràpid també és veritat que cada dia són més cares.
Que després té formatge, no?
Sí, que sí, algú ha de tenir... que després parlarem amb la Caselles, que la tenim per aquí avui, que obrirà fil amb el test que els estan fent a alguns polítics al Nació Digital, que per cert, dèiem, parlarem de les pomes, del preu de les pomes, ja en parlarem, però la poma va cara, eh?
Ui, tant, sí. Gairebé tant com l'hamburguesa aquesta.
Sí, sí, sí.
Que sembla un acordeón.
A veure, explica'ns més sobre aquesta
hamburguesa. Res, això, que si veieu les fotos de l'hamburguesa és com perquè us feu una idea des de casa. És un acordeó, o en termes més gastronòmics, és similar a un mil fulls, sí? Com de llimona, sí. Això sí. Mm. I les marques, ja sabeu, que de menjar ràpid no s'escapen d'aquesta falera de fer coses estrambòtiques, perquè la gent, i especialment nosaltres, aquí a Ràdio Estel en parlem, de fet són notícies que creuen fronteres, no oblidem, també, una altra cadena d'hamburgueses, que no és la que les fa la graella. Té per mi la creació més esgarrifosa d'hamburgueses, que és de pernil, hamburguesa de pernil amb galeta Oreo.
No!
Això hauria d'estar prohibit.
Això també existeix, es va presentar a la Xina i gràcies perquè no va arribar fins aquí, fins a aquest país.
Jo
soc molt fan
de les
Oreo, salvar.
Ja ho sabeu. Agraïments. Però això no es barreja.
Ai, Déu meu, bé,
això és un doncs, pecat.
Escolta, gràcies, Marta, per aquesta informació i arribem al punt de les 11. Què? Ho tornem a fer. És que s'ho mereix.
I tant.
Va, li dones pas tu?
Harry Styles.